Mar endins, 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Molt bona nit, bons amics, bons oients. Ara escoltarem la carta dominical del nostre bisbe, Josep Àngel Sáenz Meneses.
Déu vos guard. En la solemnitat de l'Ascensió del Senyor celebrem, com cada any, la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Enguany amb el lema «Vine i ho veuràs». Comunicar trobant les persones on són i com són. En el seu missatge, el Papa Francesc subratlla que el fet de venir i veure és el mètode més senzill i directe per conèixer una realitat i, per descomptat, el més fiable. És la forma de comprovar l'anunci que s'ha rebut, de verificar-lo, perquè per conèixer de veritat cal trobar, cal interactuar i permetre que aquell que tinc davant em pugui parlar. Cal deixar que el seu testimoni m'arribi. Ens cal agrair la valentia i el compromís de tants professionals de la comunicació que sovint treballen arriscant la vida, fins i tot arribant a perdre-la, com ha succeït fa poc als periodistes espanyols David Beriain i Roberto Fraile, que varen morir assassinats en un atac terrorista a Burkina Faso. Actualment, gràcies a les denúncies d'aquests professionals, podem tenir informació sobre moltes guerres oblidades a diferents llocs del món, sobre la persecució de minories, sobre les injustícies que es cometen contra els més pobres o sobre els abusos que es cometen contra la creació. Són veus valentes i lliures, imprescindibles en la societat actual. La xarxa també multiplica la capacitat d'explicar i de compartir amb les seves innombrables possibilitats i en temps real, amb un flux continu d'imatges i testimonis. La tecnologia digital ofereix la possibilitat d'una informació de primera mà, que a vegades resulta molt útil, sobretot en certes emergències, en les que les primeres notícies arriben a través de la web. Esdevé un bon instrument que ens fa responsables com a usuaris i també com a generadors de continguts. De fet, tots podem convertir-nos en comunicadors d'esdeveniments que segurament els grans mitjans tradicionals de comunicació passarien per alt. També podem contribuir aportant continguts, donant a conèixer petites històries de la vida diària amb un enfocament positiu i esperançat, compartint testimonis, en definitiva, ajudant a millorar les coses. Ara bé, com més grans són les possibilitats de comunicació, també ho són les de manipulació. També s'ha tornat evident els riscos d'una informació social sense control. S'ha descobert com les notícies i les imatges són fàcilment manipulables per diferents motius, a vegades per simple narcisisme, a vegades amb la intenció de fer mal a persones o institucions. Per això és imprescindible fer una crida a la consciència i un exercici de discerniment i de responsabilitat, tant en difondre continguts com quan se'n reben. Tots som responsables de les informacions que proporcionem i del control que hem d'exercir sobre les notícies falses que s'han de desenmascarar. Tots hem de ser, en definitiva, testimonis de la veritat. En aquest temps de pandèmia hem comprovat la importància i la força que té la relació directa en persona. És veritat que no hem deixat de reunir-nos, però hem constatat que no és el mateix una reunió presencial que una reunió telemàtica, perquè res no pot substituir del tot el fet de veure l'altra persona. Perquè en realitat no es comunica només amb les paraules, sinó també amb el llenguatge corporal, amb els ulls, amb el to de veu, amb els gestos. L'atracció que exercia Jesús en els qui es trobaven amb ell no depenia tan sols del contingut de la seva predicació, que sens dubte era sublim, sinó també de la seva mirada, dels seus gestos, de les seves pauses, dels seus silencis. En definitiva, la gran troballa, la gran notícia que val la pena comunicar és l'amor de Déu manifestat en Crist. Primer cal experimentar aquest encontre amb ell i després comunicar-ho als altres, per tal que vinguin i ho vegin.
Com remem els nostres testimonis?
No us espanteu, eh? No és que sigui bipolar, eh? Però avui em faré una entrevista a mi mateix. No us espanteu. No és que sigui egocèntric, tampoc, eh? Que vulgui ser superimportant i dir que avui seré el locutor i el locutat. No, tampoc. Però és que estem vivint un moment especial. Llavors sí que pues, tenia aquesta il·lusió. Dic, a qui faries una entrevista? Doncs jo faria una entrevista a mossèn Deulofeu, però preguntar-li, benvolgut mossèn, com està tot això? Us sembla? És una experiència tal vegada una mica estranya, però ens hi posem. Primera pregunta. Escolti, com va viure vostè la notícia de que el bisbe Josep Àngel, doncs, anava com arcabisbe a Sevilla? I la meva contesta és així. Pues és un aiguabarreig. Primer, donar gràcies al Senyor perquè he viscut amb molta sort. He sentit de veritat el que un capellà desitja sentir del seu bisbe. Per tant, estic content. I estic content perquè la memòria em porta moments molt vitals de la meva vida. I a moments preciosos de la meva vida, el bisbe hi ha estat. Jo sempre poso dos exemples. Un exemple és el dia que mor la meva germana. I just en el moment final de que el pare em demana que m'encarregui de les coses de la Rosa, perquè ja sabeu que sempre hi ha aquests tràmits difícils de darrera hora, els pares se'n van anar a casa i jo vaig fer tots els tràmits que es fan al tanatori. Però abans que passés això, el bisbe pues, va fer una visita per donar-nos el condol. I en aquell moment va ser un moment autènticament important. Em va dir que no intentés mai imitar la Rosa, que assumís la seva mort, que veiés lo gran que havia estat la vida de la Rosa i que jo procurés viure aquelles coses que Déu m'ha donat i saber caminar, i caminar sense por i amb esperança. Les seves paraules van ser molt més encertades que aquestes, però allí m'ho va dir. I després a Barcelona em va tocar viure d'una manera molt difícil els tancaments a la parròquia de Sant Agustí. Jo hi tenia gent sense sostre i a més van venir molts immigrants. Allò va ser dificilíssim i allí vaig veure que hi havia gent que parlava, gent que era 30.000 vegades sortia pels mitjans de comunicació, i tot el que representa un gest d'aquest i el rebombori que porta. Però després hi ha uns personatges que no són tan coneguts, que són els personatges que treballen perquè aquell conflicte es resolgui, perquè es resolgui amb agilitat i es resolgui amb força. Allí vaig descobrir el carisma de govern. Allí vaig descobrir la saviesa de govern. I allí vaig descobrir aquest posar en pràctica de manera diligent tot el que vol dir l'entrega. Llavors tinc algun amic que diu coses d'aquestes. S'ha d'estar amb el poble, s'ha d'estar amb el poble, frases recurrents. Però ha dit, mira, no ens quedem amb imatges estereotipades. S'ha de mirar la realitat. I el bisbe, doncs, sap viure molt a prop dels nostres problemes. Per tot això em sento pues, trist, nostàlgic. Ha estat un bon bisbe. Però després hi ha una altra part, i aquesta altra part és la de donar gràcies, perquè crec que Sevilla tindrà un bon arquebisbe. El bisbe trobarà una bona feligresia a Sevilla, és un dels llocs emblemàticament cristians d'Espanya. Per tant, és una bona cosa. I des d'aquest programa, el programa oficial de la diòcesi de Terrassa, gràcies, senyor bisbe, i un bon nou temps a Sevilla. La segona pregunta, i qui vindrà? Oh, no en tinc ni idea. No ho sé. Però hi ha dues coses que són especialment importants. Quan hi ha moments de canvi, el més substantiu és pensar aquests dies de Pasqua que hem llegit en els Fets dels Apòstols. Doncs que els apòstols tenien una força, i aquesta força era la recepció de l'Esperit Sant. No podem contemplar tot aquest temps sense dues coses molt clares. Tot el que hem viscut i que ha configurat aquesta diòcesi de Terrassa és obra de l'Esperit Sant a través del bisbe Josep Àngel. I tot el que vindrà és de la força de l'Esperit Sant i passarà per les mans d'aquella persona que decideixi, el Papa Francesc. I el que vindrà, no hem de comparar mai un bisbe amb un altre, perquè a qui substitueix el bisbe és l'apòstol. Per tant, cal que veiem amb més força allò que és cabdal. La successió és apostòlica. Per tant, ens hem de centrar en succeeix a l'apòstol. Molt bé. Quines són les coses que posaria més en relleu de l'episcopat del bisbe Josep Àngel? Mira, aquí et respondria tres coses. Crec que ha estat molt important el seminari. Crec que el seminari és una autèntica joia. Per quin motiu? Perquè hi ha hagut aquest desig proper i hem pregat molt per les vocacions. Hi ha hagut aquest veure créixer les vocacions. I hem pogut veure aquesta joia de com aquests nois joves, alguns que venien d'altres llocs, doncs en aquesta societat que també va canviant, doncs vas veient com Crist actua, i Crist actua a través d'ells en un nou temps i de noves maneres i en noves intensitats. El seminari és un gran do per una diòcesi. La segona cosa que ha estat molt important han estat les visites pastorals. Visites pastorals que han portat molta feina. Però d'aquesta manera el bisbe ha tingut un coneixement molt intens, molt fort, molt real de com estan les nostres parròquies. I no solament he visitat les parròquies, sinó totes les realitats pastorals que envoltallen aquell terreny pastoral que és una parròquia. I després també aquesta opció per les escoles parroquials, aquest caràcter important de l'escola parroquial. I l'escola parroquial dona un gran bé, i aquest gran bé és que tenim una font pastoral molt important, amb el risc d'educar, i d'aquesta educació en surten doncs uns joves que poden donar molta vida a la nostra diòcesi. I després també l'immens treball de Càritas, aquest treball que ha fet, que hi ha moltes realitats per respondre a aquest temps, perquè certament ha tocat viure la gran crisi que vam tenir i la crisi que estem vivint en aquest moment de la pandèmia. Aquestes són les grans coses i penso que aquestes coses són uns tresors que els hem de cuidar, i tot serà com el nou bisbe li sembli oportú, però nosaltres li recordarem que aquestes coses són especialment tresors de la nostra diòcesi de Terrassa. Molt bé, i li vull fer una altra pregunta. I com viu la feligresia? Com viu la feligresia aquest moment? Se senten sense sostre? Se senten... Dic, mira, hi ha dos tipus de feligresia. Una feligresia molt centrada en Crist. Una feligresia que celebra la fe molt seriosament. Una feligresia que dona vida i dona la seva vida. Una feligresia que és capaç d'estar present allà on està present. Ja sigui en el treball, com sigui l'associació de veïns, com sigui a l'AMPA, com sigui a tots els llocs. Aquesta feligresia viu, treballa sense por, agraint el que ha passat i esperant el futur. No estan neguitosos, estan ferms, estan vius. Aquella feligresia més, com diria jo, més clerical, entre cometes, doncs parla més de qui vindrà, qui no vindrà, què passarà, què deixarà de passar. Jo tot això trobo que té poca alçada. Aquest moment és un moment per aixecar el vol, i el que ens sosté és el que és el més important. Per tant, les cosetes que són purs comentaris, poca cosa. I amics, aquestes serien les preguntes i les respostes que em faria perquè volia comunicar-vos una miqueta quin és l'estat d'ànim d'aquell que us parla i d'aquell que fa les entrevistes i d'aquell que us diu, doncs, les coses que aniran passant. Ara, però, penseu que l'agenda del nostre bisbe està molt plena i tots els actes, doncs, tenen un relleu especial, perquè si va haver-hi l'aplec, doncs, de la salut, doncs va ser un aplec de la salut veritable i important. Si va haver-hi l'ordenació d'uns diaques, doncs va ser una ordenació d'uns diaques i es va viure amb molta intensitat tot el que ha passat. Si hi ha hagut una confirmació, ha estat un viure la confirmació, doncs amb una intensitat especial. I doncs cada acte, cada reunió, cada moment, doncs té aquest espai per poder transmetre aquest diàleg, aquest dir-nos adeu i aquest dir no pateixis, senyor bisbe, que viurem amb esperança, amb fortalesa i en pau aquest moment. I algú em podrà dir, però no saps res més. Doncs no sé res més. Però home, si més o menys vosaltres feu de periodistes, no podeu gratar i saber més. Mireu, hi ha una cosa que és important. Hi ha notícies que reclamen un posar el nas allà on no m'agrada posar el nas. I per què no m'agrada posar el nas allà per saber qui vindrà, qui no vindrà, què passarà, qui no passarà? És que el veritable desig, molt abans que ser el comunicador d'aquest programa, sóc la persona creient, fill de l'Església, que celebra la fe, i això és el que dona caràcter. Per tant, en aquest programa què hi trobareu? El ressò de la fe. I el ressò de la fe és molt més fort que el subratllat de la notícia. també em podeu dir, però és que calleu molt de notícies que passen quan agafem els diaris, doncs hi ha notícies del Vaticà, hi ha notícies del que està passant en un lloc, en l'altre, fugiu d'estudi, no ens dieu mai res de tot això. Mireu, hi ha molts programes que són programes que la seva mirada és l'Església Universal. Hi ha una mirada constant a com el Papa va parlant i va portant el timó de tots els conflictes. Ja veieu com el cor del Sant Pare està preocupat pel que està passant, per exemple, a Colòmbia, pel que va passar temps enrere a Xile, pel que passa en el seu propi país, Argentina, per tota la situació que està vivint tota Llatinoamèrica. Això està en el cor del Sant Pare, perquè l'hem de saber escoltar amb més profunditat. El cor del Sant Pare està molt preocupat per la pandèmia, si no, no ens hagués proposat aquesta marató de rosaris en diferents santuaris per demanar a la Verge al final d'aquesta pandèmia. I el Papa està preocupat, doncs, pel que ara està passant a la Índia. I quan parla, doncs, d'aquest final de la pandèmia, té molt present i està dient amb molta força que la vacuna arribi a tothom, i està dient amb molta força que els últims no quedin últims també en tota aquesta batalla contra el Covid. I ho està dient amb molta claretat. I davant de tot el que està passant a Alemanya, doncs està procurant que la unitat, que la comunió, i tracta les coses, doncs, amb cura, perquè res es trenqui. I constantment en les seves catequesis està parlant de la força de l'oració i ens està ajudant per ser cristians d'una peça i cristians ben fonamentats. I després, doncs, com no ara aquesta tristor tan forta del que està passant a Palestina i Israel, i de com estaran patint precisament els cristians que estan a Palestina i Israel, àrabs cristians, que ho passen però molt malament. Per tant, seguint el dia a dia de l'activitat del Papa, podeu estar perfectament el dia de què passa el món, però aquest programa és un programa diocesà, és un programa per fer ressò de com està la nostra diòcesi. I també em podeu dir, home, però és que no expliques gaires notícies, no parles de l'agenda del que passarà a la diòcesi, no m'estàs dient quins actes importants hi haurà a la diòcesi. Tens raó, hem optat més per fer converses perquè es vagin escoltant veus que frapin, veus que espavilin la nostra fe, veus que interpel·lin, veus que donguin foc a la nostra experiència de fe. És una opció, però segurament, qui sap, si continuem, doncs, l'any vinent, doncs, pot ser un programa que tingui una forma i un estil diferent. Nosaltres estem totalment oberts a totes les coses que ens aneu demanant i ens aneu dient. Però de moment fem això. Us portem la veu quotidiana, i aquella veu quotidiana que ens sembla que és especialment important. Molt important. Per això vull acabar el programa amb unes paraules que faran com una fotografia d'una imatge. Imagineu-vos una dona, i una dona on la separació amb el seu marit no solament ha estat dura en molts aspectes, sinó que ha estat desgarradora econòmicament. I fixeu-vos que tot aquest desgarrament econòmic ha sigut, doncs, no assegurar la casa, no tindre segur el pa de cada dia, i no tenir segur el manteniment. I aleshores hi ha hagut el gran esforç de la mare perquè els fills creixin. I creixin i no els hi falti res. Creixin i no els hi falti el pa. Creixer i no els hi falti res de l'escola. Creixin i no els hi falti la possibilitat de les activitats extraescolars. Creixin i puguin créixer com els altres companys. Creixin i tinguin oportunitats. Creixin i també tinguin oportunitat de lleure. Però tot això ha passat per molt treball de la mare. Per moltes trucades als serveis socials. Per explicar 30.000 vegades les mateixes coses. Ara en aquesta assistenta, ara l'altra assistenta, i ara l'altra assistenta, i ara l'altra assistenta. Aquest no parar de paparam. I procura tenir les coses amb el màxim de dignitat. Però la casa està molt humida. I quan plou la cosa impacta perquè quasi fa basarda veure aquells regarots d'aigua. I un pensa, Déu vulgui que la llum i l'aigua no es trobi ni aquí, puguin prendre mal. I aleshores, doncs, mira, ella no es ocupa, no ha trencat una porta per entrar a un pis. Ella no ha volgut fer violència contra res. Ella ha volgut que la vida, doncs, fos digna en tots els aspectes. Però, amics, aquest és el rostre de molta gent actualment. I aquesta és la interpel·lació. Per tant, una cosa que voldria que tinguéssiu ben clara d'aquesta fotografia. Així n'hi ha molts. Però jo diria, no parlem tant dels pobres. Parlem amb els pobres. I això potser reclama una mica de silenci. Però reclama molta veritat de saber estar a prop. I això empalmo amb el que jo trobo en el meu bisbe. No massa soroll de coses, però estratègia ben pensada, proximitat intensa i realitats i construir i fer potencialment per poder donar resposta ara i aquí. Amics, amigues, molt bona nit. Perdoneu aquest programa que ha tingut aquestes dues pretensions. Entrevistar-me a mi mateix sobre com estem, donar-vos com és l'estil del nostre programa i recordar-ho, i deixar-vos amb una darrera fotografia aquesta cara esdontant de la gent que passa la dificultat de cada dia, que és una dificultat molt gran. Gràcies i bona nit.
Adéu-siau, que tornarem a remar.